Benvinguts al Fem Salut. Avui parlarem de vacunes amb la Carol López, infermera de l'equip d'atenció primària de Flix.
Com heu sentit a l'entrada del programa i a la música que heu escoltat fa un momentet, estem en el darrer programa de la temporada del Fem Salut, un programa que, com ja sabeu, us apropa el món de la salut a les vostres llars i d'una manera fàcil d'entendre i anant a buscar a tots els companys i companyes que ens poden ajudar una mica a fer més entenedor del tema del que parlem. Avui, concretament, parlarem d'una eina que tenim en el món de la salut que fem servir força cops, sobretot amb els nostres nens, i es tracta d'una eina del que nosaltres anomenem prevenció primària, és a dir, una eina perquè la persona no pugui contraure una malaltia. En aquest cas, parlem de les vacunes. I per fer-ho, tenim al darrere dels micros a una persona que treballa sovint amb vacunes, doncs perquè precisament està d'infermera de pediatria i, com us he dit, és una eina que també, si bé és cert que també utilitzem en els adults, bàsicament s'utilitza moltes vegades amb els nens. Estem amb la Carol López, ella és infermera de pediatria de l'equip d'atenció primària de Flix i amb ella xerrarem una estona sobre aquest tema. Bon dia, Carol.
Bon dia, Armand.
Si et sembla, Carol, per començar, ens caldria definir una mica el que és una vacuna. Ja hem dit que és una eina per previndre l'aparició de certes malalties, però podríem definir una mica el que és i per situar-nos una mica, potser, per fer una mica d'història i fer una mica de recordatori de quan va començar tot plegat.
Pues sí. Mira, una vacuna és una qualsevol preparació destinada a crear una immunitat, a crear unes defenses, que el nostre organisme pugui fer front a una... que pugui fer frente a una malaltia. El que fan és ens fiquem una suspensió que poden haver microorganismes que estiguin morts o atenuats o una substància química i el que el nostre cos era crear anticossos per poder, quan després estiguem en contacte amb aquesta malaltia, doncs llavors que el nostre cos ja tingui fets uns anticossos per poder combatre-la, o que sigui més lleu o que no aparegui aquesta malaltia. Uh-huh. Fa molts anys que tenim història descrita de vacunes.
Bé, i crec que parlament parlem de 3 segles, no?
Sí, perquè mira, al segle XVIII ja n'hi ha textos escrits que es van començar d'una manera una mica més rudimentària a utilitzar les vacunes. Llavors hi havia molts casos de verola, que era una malaltia que causava molta mortalitat, i el que feien és que apropaven a los nens, a pacients que tenien aquesta malaltia, perquè ells fessin pues com una petita d'immunitat.
Entressin una mica en contacte, clar, i aquesta mica en contacte els hi creés la immunitat suficient com per acabar a posteriori no
l'agafessin ells. I així s'havien donat compte que si es posaven en contacte, en petits contactes, pues llavors ja no agafaven després la verola. El primer, ja també se parla de que ho havien fet els xinos en temps anteriors. També hi ha algun cas descrit d'alguna literatura que en segle XV o segle XIV hi havia una petita escritura d'això. Però el primer cas com una vacuna feta com a tal la van fer l'any 1796, o sigui, imagina si fa anys, en el que un científic va introduir a un nen de 8 anys pus de verola d'un home que estava malalt. Vull dir, ja va fer una inoculació, li va posar en contacte directe amb el pus dintre del seu cos. Al cap de 6 setmanes li van injectar la malaltia i aquest nen no va presentar la malaltia. Vull dir, és el primer cas d'una vacuna com ara les tenim entès.
Com ara està establert.
Claro. Sí. Uh-huh. Molts anys fa que estan.
I això, doncs, evidentment, a poc a poc va anar evolucionant, però va tardar una mica, no? En fer-se d'una manera, diguéssim, persistent i amb administrar-se de forma més o menys general
a tota la població,
si no tota la població, una part de la població. No?
Van ser la vacuna de la polio. Són les primeres vacunes que es van estar establertes com a tal. La polio també a principis del segle XX era una malaltia molt contagiosa. Més que contagiosa, també és que feia uns efectes secundaris molt importants. Vull dir, quedaven moltes seqüeles.
Sí, encara, nens, encara, encara avui en dia...
Claro, que
avui, en dia avui en dia encara... tots coneixem, claro, ho hem vist algun cas d'alguna persona, claro, que ha patit polio pobles, i ha quedat moltes seqüeles.
Claro, molta seqüela. I llavors van ser les primeres vacunes, així com a tal, la de la polio, que es van començar als Estats Units, i aquestes són les primeres que van fer àmpliament a tota la població. Després ja m'han anat, bueno, incorporant sí, cada vegada moltes
sí,
més.
Sí, revisant la literatura de referent al tema de vacunes, aquí a l'Estat espanyol, si no ho vaig veure malament, el primer calendari que s'entén com a establert per a administrar una mica a una població general i que, a més, consistia en, no només en la vacuna de la polio, sinó que també ja incloïa tètanos, diftèria, tosferina, sarampió, verola, ja de dir, un calendari una mica ja complert. Estem parlant de l'any 75, és a dir, la gent que ara, a hores d'ara, tenim al voltant dels 45 anys, sí, 45-50 anys, ja diguéssim que ja hem rebut unes quantes vacunes que permeten dir que el nostre cos, pues, està immunitzat per tot un seguit de malalties. Sí. No? Una cosa va ser una mica així, però també el que he llegit és que no va ser a tot arreu igual, sinó que es va anar posant en marxa, com has dit tu, primer que res la de la polio, i després, a poc a poc, pues, han anat afegint, i l'any 75 va ser quan es va fer el primer calendari sistemàtic de vacunacions, sí, que és una mica el que ara coneixem, pues, perquè els nostres nens, quan ja quasi s'han nascut, fins i tot, parlarem acabat de que la mare també hi ha coses que s'hi administren prèviament perquè el nen quan neixi ja tingui una certa immunització. Doncs parlem que a partir de l'any 75, és a dir, fa 45 anys exactament, pues, ja es va començar a aplicar un calendari vacunal pròpiament com el que coneixem aproximadament ara. Però hi ha hagut molts canvis, no? S'han anat produint canvis. No? I aquests canvis, pues, n'hi ha molts, seria molt llarg parlar de tots els canvis que s'han anat produint, però l'última actualització de calendari vacunal s'està administrant actualment aquí a Catalunya, de quan seria?
Ara l'últim que tenim establert és del 2016, vull dir, és un calendari bastant nou, que llavors van canviar alguna data de vacunació, va canviar quan se vacunaven, si abans feien 2, 4, 6 mesos, pues han canviat les edats de vacunació, i també que va entrar a Prevenar, que era una vacuna d'un pneumococo 23, que en altres no, durant la primera època se pagava, i ara ja en l'últim calendari ja va entrar. Perquè això és el que ha anat passant. Cada vegada que han fet un calendari nou, és principalment o perquè canvien les edats de vacunació on vacunem, o perquè una vacuna que abans no estava financiada, pues entra a formar part del calendari.
I una mica, pues, el que dèiem abans, ho podem introduir ara, hi ha un cas que és una vacuna, que és la diftèria, tètanos i tosferina, que com que s'ha vist que hi va haver nens que van agafar la tosferina quan abans no es ficava la primera dosi fins als 2 mesos, i en aquesta finestra de temps entre el naixement i els 2 mesos havia hagut algun cas de tosferina, van decidir que seria recomanable i prudent vacunar la mare, pues, al voltant de les 36 setmanes, perquè així, quan el nen... Claro. Entre les 32 i les 36, si no recordo malament, sí, perquè així el nen ja neixi amb les defenses necessàries...
Les defenses que li ha passat la mare.
Perquè no pateixi aquesta... Un altre fet important és que hi ha moltes vacunes, com has dit, que s'han anat adelantant. És a dir, hi havia vacunes que quan nosaltres érem petits s'administraven, pues, fins i tot als 11 anys, i cada vegada s'han anat adelantant. Hi ha hagut, per exemple, la vacuna de la varicel·la, que fa no massa, pues, primer es ficava se fica a l'escola, no?
Sí, fiquem a l'escola, però fiquem ja, als 12 mesos ja fiquem una dosi.
Ara es fica els 12 mesos, abans sí, se ficava...
Abans no esperaven fins a 6è, perquè venia en 11 mesos, 11
perquè
anys.
Perquè en el cas de la varicel·la, també s'ha vist que, si, igual que aquesta malaltia que d'altres, si es passa de grans... No?
Claro, dona molta seqüela, efectes secundaris i molta més molèstia, clar, perquè de nens se minimitzen tots els efectes.
I l'avantatge de que hi hagi tot aquest que a vegades els pares ens assusta una mica, no? Quan al principi es fiquen tantes vacunes de cop,
claro,
no? Doncs sí que és cert que els pares pues, bueno, ho passen malament perquè veuen que el nadó, evidentment, o el nen, pues, no li agrada pues, que li fiquin vacunes pues, perquè no deixa de ser una punxada i, per tant,
claro,
és una cosa molesta i que, a més, pot donar algun efecte secundari, que en acabat en parlarem. Però sí que és cert que el fet de ficar tantes vacunes ara, per exemple, s'ha vist que, per exemple, en el cas del tètanos, això fa que durant la vida d'adult s'hagi de ficar molt
poc. Poquetes, claro.
Molt poc, no?
Claro, jo penso que és normal que els pares quan venen a la consulta i els dius, bueno, és que avui li toquen vacunes i li toquen l'hexavalent, que són 6 vacunes en una punxada.
Però l'avantatge, però també és cert que s'ha anat, que en els darrers temps també s'ha anat concentrant,
claro,
les vacunes en
sí,
una sola punxada. Sí que és veritat que són totes a la vegada, però
clar,
almenys el tema,
cómodo,
el tema de la punxada és només,
sí, és només una. I després per una altra, doncs, dius, oi, totes juntes. Sí, totes juntes, doncs per això que t'ho expliques, perquè s'ha demostrat que totes juntes fan menys efecte que no per separat.
Tothom, jo crec que a hores d'ara ja pot deduir quins són els grans beneficis de les vacunes. Però no parlem només de beneficis individuals, només de no agafar la malaltia, sinó que també hem de tenir en compte que el fet que estigui vacunada la majoria de la població també afavoreix que no ho puguin agafar fins i tot aquella gent que no s'ha vacunat.
Que no s'ha vacunat, claro. Eh? Això nosaltres li diem efecte paraigües. I el que aconseguim en això és quan, per exemple, vacunem a tota la població, doncs el que fem és com un paraigües. Allí dintre estan tots, els que hem vacunat i els que no. Sí que és cert que en adolescents, per exemple, segons de l'ESO, que són una població que tenen molt contacte, doncs quan altres vacunen de tetanus i difteria, allí aconseguim vacunar a los que estem vacunant i a los que no us volen vacunar, doncs també és una manera de que tota la població estigui vacunada, perquè com que ells tenen molt contacte, tu has vacunat a la gran majoria i això fa que tots estiguin una mica protegits.
Però malgrat tot,
han
de parlar dels prejudicis,
no?
El fet de no vacunar-se,
claro,
pues, pot fer, i actualment està passant,
claro,
que una malaltia que semblava que ja havia desaparegut,
sí,
almenys d'aquí,
sí,
de la nostra zona, com era la sarampió, pues, darrerament,
pues
aquí a Catalunya i en altres parts d'Europa i en altres parts de l'estat espanyol, pues, hi ha pogut haver petits brots, no?, de gent que ve, perquè també hi ha gent que està en contra una mica de les vacunes i no vacuna el seu nadó, i també és veritat que cada vegada més ens ha arribat gent d'altres parts del món,
claro,
que de vegades no porten totes les vacunes que portem aquí, i això pues, ha pogut afavorir l'aparició de brots, no? Per tant, des d'aquí, suposo que l'efecte...
Hem de dir que és important que la població estigui vacunada. I això que comentes és així, perquè clar, la gent que es belluga d'uns països a uns altres, no és que la gent d'allí no es vulgui vacunar, és que allí el seu calendari, com que cada calendari lo decideix el seu propi país, doncs clar, pot ser que n'hi hagi una vacuna que allí no la vacuni, no perquè ells no l'hagin volgut vacunar. Què passa? Quan hi ha migracions o n'hi ha moviments entre aquesta gent, doncs clar, els nouvinguts arriben aquí sense alguna vacuna que, per exemple, pot ser que nosaltres ja la portem posada de base.
De fet, recordo que, depenent de quines situacions i quins casos, per exemple, ara no tant, perquè la vacuna de l'hepatitis A i hepatitis B s'ha adelantat molt en el principi de la vacunació, però va haver un moment en què no es posaven tant al principi les vacunes d'hepatitis A i hepatitis B, i els nens que eren immigrants o que podien viatjar al seu país,
sí,
d'origen, se'ls hi ficava precisament per evitar, pues, perquè a més hi ha situacions de salubritat, és a dir, de que hi ha higiene i tot això, que en altres països pues, potser no estan tan bé com en el nostre,
claro,
en el nostre, i per tant, ni donàvem eines al cos, no? Perquè,
claro,
ja,
perquè
fabriqués les defenses i quan és allà pues, no puguis agafar,
sí,
per exemple, l'hepatitis A, que és una de les,
claro,
de les malalties que s'agafen moltes vegades per qüestions alimentàries, per
I
exemple.
Tant. I la gent sí que és conscient d'això, perquè molta gent ve i te diu, mira, és que de viatjar al meu país, com porta el xiquet les vacunes, o penses que si van anar al meu país tenen que vacunar-lo d'alguna més. La gent sí que és conscient d'això. I retornant a això de la gent que no vol vacunar, vull dir, per això que estan en contra de la vacunació, sí que n'hi ha gent, però tampoc se calcula. No n'hi ha massa estudis fets de quanta gent no vacuna els nens, però se calcula en algun estudi que s'havia fet feia temps que no arribaven a l'1% de la població en cada pediatre. Vull dir que no són molts. Sí que és una cosa que se sent i que d'això, però no... Quantificats,
No fins i tot hi ha col·lectius que per desgràcia, estan una mica en el que anomenem el terme d'exclusió social, que moltes vegades, com que no van a les escoles, o que costa de que vagin, pues, sovint aquesta part de població a vegades es perd, no tant per desconeixement o deixadesa, sí, o perquè no van a l'escola, mm-hmm, i llavors a vegades això
provoquen més retrasos. Vull dir, jo, pues, en vez de posar, si toca els 4 mesos, pues igual hi posem mal els 8.
Després parlarem una mica dels calendaris accelerats, que també és un tema que també es dona. Sovint, doncs, pot ser un dels motius, no?, que fan que precisament hi hagi gent que no vacuna els seus nens, és per por als efectes secundaris. No? Evidentment, com qualsevol medicació, com qualsevol cosa, hi ha uns petits riscos, però que evidentment no es poden comparar amb les grans avantatges que aconsegueixen els nens, i ja veurem acabat també els adults en algun cas, pues, d'anar ben vacunats de determinades malalties. No? Una mica, quins serien els efectes? Perquè també hi parlem d'efectes secundaris, evidentment, que ja diem, són molt estranys i que evidentment poden arribar a ser seriosos, no direm que no, però la gran majoria dels efectes secundaris són lleus.
Lleus, clar, la majoria de les... Un tard superat són efectes lleus. Vull dir, des del dolor a la punxada, una miqueta d'inflamació, rojor al lloc on posem la vacuna, febre, és el que més sol donar, sobretot en etapa infantil, el que més els pot donar als nens, és febre o malestar durant un parell de dies. Tret d'algunes vacunes que són, com la, per exemple, la triple vírica, que ens dona efecte a la setmana següent.
La triple vírica porta la rubeola, sarampió i parotiditis, que és la que se sol ficar als 4 mesos.
Sí, la triple vírica la fiquem als 12 mesos.
Ara. Als 12 mesos, a l'any de vida. Sí, que abans se posava, fins la primera als 4 anys i la segona als 11 anys.
Sí, això, doncs ara mira, l'hem adelantat.
Això, evidentment, s'ha anat adelantant, sí, i ara abans de l'any, perquè s'ha vist algun cas que podia haver aparegut abans, al voltant de l'any del naixement, i allò passa que aquestes vacunes són una mica diferents d'altres, no?
Claro.
Porten virus que anomenem vius, tot i que estan atenuats, no? I això pot donar lloc a que els efectes secundaris siguin una mica més seriosos, no?
Sí, és una mica més seriosos i són una mica més mantinguts en el temps. Poden ser que la setmana següent pues faci alguna peteta varicela o algun petit granet. Què passa? Que a vegades ja no ens en recordem, perquè els pares som així, i quan te fan febre aquell dia ho tens molt clar que és per això, després hem oblidat una mica que una setmana li hem posat la vacuna. I després, pues, bueno, podríem parar una miqueta dels efectes més greus de les vacunes. Però que hem de recordar que són minoritaris i són en un tant per cent molt mínim.
Hem anomenat una mica per damunt, però el calendari vacunal crec que tampoc no és qüestió aquí de descriure una per una totes les vacunes, perquè seria molt llarg i segurament molt pesat. Ja hem dit que la reactualització és de fa ben poc temps, però el que sí que potser podríem comentar, una mica ja us he apuntat abans, és que en alguns casos i en algunes situacions es fa el que es diu un calendari vacunal accelerat, no?
Sí. Amb un nou vingut, per exemple, una persona que vingués, un nen que vingués d'un altre país, llavors mirem les vacunes que li han posat al seu país i respecte a les que té, fem la concordància amb el nostre calendari vacunal i llavors fem una pauta accelerada, una pauta ràpida. I llavors el que fem és que en poc temps li posem, pues, totes les vacunes que li correspondrien a un nen nascut aquí.
O sigui, una mica és mirar com les vacunes que es poden ficar i com s'hi poden ficar, perquè també és cert que depèn de quines vacunes fiques, a lo millor acabes d'esperar un període abans o fiques l'altre, perquè per exemple aquestes de virus atenuants que hem anomenat necessiten un temps perquè creïn les defenses dins del nostre cos, necessitem més temps i no podem, entremig no podem ficar una altra vacuna, però bueno, per això estan els professionals que saben en cada moment quin és el ritme que s'ha de seguir pues, per garantir pues, que totes les vacunes també siguin lo suficientment efectives.
Claro. Fem això en el poc temps que disposem, pues, llavors li posem una pauta més ràpida de vacunació.
I per últim, abans d'acabar de parlar de les vacunacions infantils pròpiament, perquè encara voldria apuntar una mica les que tenim a la població adulta, que també n'hi ha.
I també d'importants.
M'agradaria que parléssim de quines, si és que hi ha alguna previsió, perquè últimament hi ha hagut una vacuna, que és la de la meningitis B, que encara a hores d'ara s'ha de pagar, I sé que hi ha llocs on hi ha altres autonomies on ja s'ha inclòs el calendari vacunal. Per tant, segurament ja comença a haver una certa part de professionals, no, que deuen ja insistir en que aquesta vacuna acabi sent també introduïda, no, dins el calendari. No?
Sí, sí, és la vacuna que coneixem tots com la Bexsero, és una vacuna que és molt eficaç per a la meningitis B, és un tipus de meningitis que se dona en molt petit número i la incidència és molt petita, però les seqüeles són molt importants, són molt greus, amb la qual cosa està superjustificada la vacunació. En principi se deia que no entraria properament en calendari, les últimes reunions que vam tindre van dir que segurament que no entraria, però tot això ha canviat des de fa com uns 6 mesos cap aquí, perquè hi ha comunitats autònomes, entre elles està Castilla y León i Canàries, que l'han introduït al calendari. Llavors suposem que a partir d'ara, en poc temps, aniran entrant.
Segurament hi ha el fet de que algú comenci, claro, ja és un greuge comparatiu, no?
Claro.
Que amb una autonomia et puguin ficar, que puguis rebre aquesta vacuna.
Que té un cost elevat.
I en canvi en un altre lloc pues, no puguis rebre, no? És un,
claro.
Per tant, se suposa que... I per a més, si s'ha introduït, realment deu ser perquè deu haver
suficients
estudis i s'han posat suficientment d'acord tots els pediatres, les societats que estudien la situació,
claro.
No? Perquè ja han vist que realment és una vacuna que val la pena ficar-la.
Claro, no? Sí, és molt important ficar-la. Llavors, pues, lo que pensem nosaltres és que això, que en poc temps pues, ja se'n llegaran en totes les comunitats. Ara a Catalunya el que sí que ha fet un canvi és respecte a la vacuna de la meningitis C que posàvem a l'escola als 6 anys, als 6 era ficàvem esta, pues han fet un canvi de cepes. El que sí que han fet és, en comptes de fer meningitis C, a partir de l'any que ve a les escoles, ficarem meningitis A, C, W, Y, vull dir, han augmentat els tipus de les serologies que ficarem. Això és important també perquè, bueno, en una vacuna pues vacunarem contra més tipus de meningitis, que és important. I ja te dic, la meningitis B penso que és la que tothom esperem que entri aviat en calendari, per tot, perquè és una vacuna que és important ficar-la i que pel seu cost pues, n'hi ha moltes famílies que a hores d'ara no l'estan posant.
De fet, la vacunació que nosaltres anomenem infantil s'acaba segon d'ESO. No? Bàsicament,
sí.
Més o menys, si el calendari s'ha seguit de manera estricta, una mica el calendari vacunal que es va fent habitualment, pues es van vacunant als 2, 4, 6 mesos, després a l'any, hi ha diferents vacunes, diferents moments, que se sol aprofitar també la revisió pediàtrica pues, per també administrar les vacunes pertinents, i també el que són les revisions es van espaiant amb el temps, pues, a vegades acabes vacunant a l'escola, doncs perquè coincideix també amb període escolar, no? I acabes vacunant. I a hores d'ara, crec que és la segona, o no?
Sí.
Que
sí.
Es fica la darrera vacuna que nosaltres coneixem dins de l'etapa infantil, que seria la difteria tetanus.
Sí,
no?
És quan tenen 13-14 anys.
Després, a partir d'aquí, ja entraríem una mica en el que és la vacunació de l'adult, no? I en aquest cas, de quines vacunes estem parlant?
Doncs pues mira, continuem amb el tetanus. I difteria.
Però en aquest cas hem de dir que si s'han ficat totes les vacunes que pertoquen, abans, si ho recordeu, no fa tants anys, deien, t'has de revacunar cada 10 anys. I s'ha anat veient cada cop més que ficar les vacunacions cada 10 anys no tenia sentit, a banda que podia fer molta més reacció de la que hauria de fer una vacuna. I per la qual cosa, el que sí que hem fet és precisament... Si t'has ficat les vacunes correctes, retardar la propera dosi 25 anys,
sí,
si no recordo malament.
Sí, sí.
Quines altres vacunes tenim? Doncs
pues tenim important la de la grip, que és una vacuna que hem de recordar que sí que tota la població, que els casos, els grups de riesgo se la fiquen, però que sempre és una vacuna que n'hi ha molt grup de riesgo que no se la vol ficar. No, jo me constipo igual, no, a mi no me senta bé. La vacuna de la grip és una vacuna també molt important de ficar-la, perquè pues, té molta afectació la grip i gent gran o gent...
Malalties cròniques, desembarassades...
Claro, pues lo que fa és vull dir, afectar les seves malalties cròniques.
I hem de recordar que aquesta és una vacuna que és estacional. És a
dir,
sempre es fica sempre, al voltant del mes d'octubre, novembre, sí, cada any, finals d'octubre, novembre, doncs s'ha d'anar ficant i s'ha d'anar ficant cada any perquè va canviant. Sí. El virus de la grip és un virus que s'ha vist que muta molt sovint, molt habitualment, i per aquest motiu i no per un altre, es fa necessari, no?, que la vacunació es vagi ficant una mica cada any, doncs, depenent de les circumstàncies.
Molt bé.
I com has dit tu, doncs, sobretot a partir dels 60 anys, i tota la gent que sol tenir malalties cròniques, persones embarassades, obesitats mòrbides, i etcètera, etcètera, tots els que recomanen els professionals de la vostra àrea bàsica són les persones a les quals se'ls adreça aquesta vacunació i que, per tant, han de saber que quan arriba el moment, doncs, és important,
ficar-se-la.
Ficar-se-la. I també tenim la de la pneumònia.
La pneumònia, no? A partir dels 65 anys, una única dosis, i que també, doncs, protegeix molt bé. És una vacuna que té un efecte secundari molt petit i que llavors, i com que només és una vegada, la vida és molt còmoda de ficar a partir dels 65 anys i cobreix molt bé un tipus de pneumonies que encara tenim a la població.
Que serien una mica, per exemple, parlem una grip que es pot complicar, un constipat que es pot complicar i pot acabar derivant en una pneumonia, si la persona du aquesta vacuna de la pneumonia, doncs és probable que li estalviï passar la complicació aquesta de la pneumonia, que evidentment deixa de ser una complicació, doncs, seriosa i important, sobretot, i que pot tenir sobretot efecte en persones que ja tinguin una malaltia, diguéssim, de base, una malaltia prèvia, i que per tant se li pot complicar i agreujar. Sí, no?
I molt greu, pot ser una complicació molt greu.
Bé, Carol, me sembla que ho hem tocat tot més o menys.
Pues sí,
ha passat el temps que tenim destinat a parlar una mica de diferents temàtiques de salut. Gràcies per haver estat amb nosaltres i haver intentat aclarir als nostres oients, pues, el que són les vacunes i donar la rellevància necessària, pues, perquè tots plegats, pues, fem ús d'aquesta eina que és tan important.
Sí.
I res més, i si algun altre dia ens convé i creiem interessant, pues, parlar d'algun tema de pediatria que tu ens puguis ajudar una mica a aclarir, pues, no dubtarem en posar-nos en contacte amb tu. Moltes gràcies.
Aquí estarem, molt bé. Gràcies a vosaltres.
El nostre programa d'avui, el darrer de la temporada. Hem estat amb tots vosaltres, la Gemma, la Clàudia, l'Armand i a la part tècnica, el Solde.
Tot seguit, us deixem amb l'informatiu cap de setmana, que us serà com sempre l'actualitat de la nostra comarca.
I nosaltres ens acomiadem fins al mes de setembre, en què encetarem una nova etapa del Fem Salut.
Esperem que passeu un estiu ben saludable. Adeu-siau i fins aviat. He left me. How will I know? I must have seen when he told me.